afrancesat i amb un aire de menier. Què és una menier? Vale? Una menier no és res més que suc de llimona, caldo de peix i mantega. Vale? Llavors nosaltres això en fem una base i afegim el que es diu la lecitina de soja. Vale? Què ens aportarà la lecitina de soja? Doncs que en aquest caldo, en aquesta barreja que hem fet, li donem un cop de túrmix i ens surt el famós i que ha fet arxifamós i arximportant en Ferran Adrià amb els aires. Doncs aquest toc que li donem amb el túrmix ens donarà aquest aire. Llavors és una manera, en aquest peix l'hem marcat a la planxa, li hem ficat aquesta parmentia per sota, i a sobre li posem aquest aire que li dona un toc sutil de menier, sense ser una menier tan pesada o tan densa com quan fem un llenguado de menier, allò que l'enfarinem i el fregim amb mantega i l'acabem amb llimona, doncs en aquest cas doncs és un toc molt més sutil per un turbó.
Ha estat un bon empatx d'informació avui amb la llimona de protagonista.
Dona joc la llimona, més
caram,
que ens pensem. Eh?
Caram, si en dona de joc. Senyor doctor, el nostre doctor productes és en Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Moltes gràcies per l'atenció una setmana més. Passarem per la consulta d'avui en vuit.
Perfecte. Fins la setmana que ve.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs hem fet un petit canvi al doctor Productes, que tocava a la segona hora, l'hem passat tota la primera, i l'altre esport que tocava ara el passarem a la segona hora, amb petits canvis de programació. Amb el doctor Productes hem arribat a les 12:01, moment de fer una petita pausa, i ja tornem de seguida començant aquesta segona hora.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i com sempre ho fem, amb l'abans de l'informatiu. Però avui no tenim la veu entre nosaltres, sinó que l'encarregada de fins a l'abans i també de portar-nos a l'informatiu, avui és la Lali Giné. Lali, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan.
No me sents?
No et sento. Ara sí que et sento.
Ara.
Et sento perquè et tinc aquí al costat, però...
D'auriculars me sents?
Ara sí, perfecte.
Te tenien el punt baix. Te tenia ara, així i no...
Exacte, ara sí, ara sí.
Havia de pitjar el piu.
És que d'aquí tenim... hem de fer de tot.
Molt bé, doncs, Lali, a la una hi ha informatiu. Sí. Quins temes hi ha preparats per avui?
Mira, avui parlarem de Carnaval. Val? Perquè ja estem a les portes. No sé si ja ho havia dit l'Abel, que aquí passem de parlar del Nadal, sí. Dels Reis, i directament al Carnaval. Doncs parlarem de Carnaval. de les colles que ja estan, ho tenen tot quasi a punt, o estan intensificant al màxim la feina per tenir-ho tot a punt per la rua del diumenge. I us explicarem que aquest cap de setmana han rebut la visita de l'alcalde i del regidor de festes per, doncs, per donar els ànims, no? I perquè ells puguin conèixer l'esforç que estan fent aquestes colles locals. Val? Perquè aquest any només tindrem colles locals en el carnaval.
Què me dius? No vindrà ningú de fora?
Això sembla en principi. Això sembla en principi. Cauen males dates. En fi,
arriba massa aviat.
Arriba massa aviat, sí, sí.
Pot ser
sí,
que
sí.
Faci fred o no.
Com faci com aquest cap de setmana, malament.
Ostres, si arribés el carnaval aquest cap de setmana...
I si han de venir de fora, del Pirineu, ho tenim clar. En fi, doncs parlarem de carnaval. Després parlarem també de les sortides de teatre, és a dir, les sortides que s'organitzen des del CER, des de fa 2 anys, per anar a veure teatre a Barcelona. I bé, us explicarem doncs, aquesta proposta, que ja s'ha consolidat, diguéssim, com un dels ventalls d'activitats que ofereix l'entitat. I també us parlarem de la pròxima activitat que està relacionada amb els escenaris també, que serà el proper 24 de febrer, amb la representació del musical Cabaret Passion Rouge. El CER mateix, eh? Aquesta no caldrà anar a Barcelona, sinó que la veurem al CER. I, finalment, també us parlarem de les classes d'adults del curset per aprendre a ballar sardanes, que ofereix l'agrupació sardanista Avi Xaixo des de l'any 1972, poca broma, per tant, amb aquest curset, i que enguany compta amb una 15ena de participants, que ja van començar aquest cap de setmana i continuaran doncs, durant el llarg de l'any. Recordar-vos que la inscripció és gratuïta i que s'imparteix a l'Escola Empúries. Tot això, més l'agenda d'activitats i el temps amb en Sergi Corral, que ens parlarà doncs, d'aquesta pluja que hem tingut aquesta matinada. Sembla que avui el temps es mantindrà també així inestable, amb aquest cel tapat, cobert, i que la cosa anirà per llarg, perquè demà doncs, també tindrem aquest també inestable, i que les pluges aquestes intenses es poden repetir també aquesta matinada. Bueno, tot això ens ho dirà en Sergi, que és l'expert en la matèria.
Bueno, de fet, ja van bé les pluges, perquè dic, els pantans estaven... allò que ja veiem les granotes en cantimplora. Com veus,
sí.
Una granota en cantimplora, malament res.
El que passa és que és el que jo dic sempre, que les pluges a muntanya van molt bé, però a peu de mar, al litoral, doncs, home, no sé, no són gaire... No serveixen gaire per res.
No. Bueno, per refrescar l'ambient.
Per refrescar l'ambient, exacte.
Sobretot a l'estiu van bé perquè refresquen el
Això sí, això sí, però poca cosa més.
Allà en ple mes d'agost, que fa aquelles calors... I
sí, sí, ostres, sí. No, almenys el ple mes d'agost, amb aquella xafogor insuportable, quan plou s'agraeix, i tant si s'agraeix.
Molt bé, tanquem la carpeta informativa, obrim la de sorteig. Bé, i com la setmana passada, aquesta setmana doncs, també tenim loteria, tenim el número. De fet, ja hem donat 4 números perquè ahir dèiem la setmana passada, el divendres amb l'Abel, que a la persona que ens portés una foto del pessebre, que encara no l'havia tret, perquè ja saps que els pessebres es treuen per la Candelera, segons la tradició, que hi ha poca gent que la segueixi avui dia, perquè a vegades dius, com menys noces tinguis a casa, millor, com ha passat el Nadal, doncs encara hi ha gent que sí que segueix la tradició. La Carme Moriscot ens va mandar una foto en el WhatsApp, ella té els 4 primers números, a partir d'ara ja es pot anar trucant. Avui no farem números en directe, sinó que a través del telèfon 972771000, el WhatsApp 627405399, doncs podeu anar participant, i també, com no, a la calçotada del Mesón, una calçotada per 2 persones. Lali, quin número tenim per aquesta setmana?
Aviam, aquesta setmana sortegem el 15.608.
Aquest toca.
15.608, segur. Aquest segur, toca. Segur que toca.
Toca. Molt bé, doncs aquest és el número, ja poden anar trucant, 972771000.
Mira, em sembla que ja truquen.
No, ja dic que no passaríem en directe, sinó
no,
que...
No, però agafarem nota.
A partir ja del número que truqui és el número 5. Berta, ai, Berta. Ai, Berta.
Sí, no, som tanta gent en aquesta casa, oi que...
Lali, estava acostumada sempre a fer... Lali, doncs t'esperem a la una per anar ampliant els continguts.
Correcte.
I anar fent l'informatiu. Doncs vinga.
Allà hi serem, vinga.
Doncs la Lali, que avui ens ha fet l'abans informatiu, que també serà la que farà l'informatiu, el que passa que estan acostumats a fer quan no hi ha la vela amb la Berta, doncs és allò que al cap de se'n va el nom de Berta. Ja saben, el 972771000 agafaran la redacció. El número, a partir de ja del 5, tenim els 4 primers donats, tal com van dir, i també aquest número servirà per participar a la calçotada per dues persones, la calçotada del Mesón del Conde. Aquestes són les promocions per aquesta setmana, per una banda, en Jove Milionari, per altra, el Mesón del Conde, els que ens patrocinen el concurs. Gràcies una setmana més a ells dos. Continuem? Bé, i si els sembla bé, després d'haver escoltat el doctor en productes, que avui ja ens ha anat a la primera hora, després de l'abans d'informatiu, i també de presentar el sorteig per aquesta setmana, tornem a la música i recordem els Búhos, que la setmana passada eren candidats i han entrat fort a la llista perquè s'han posat al número 5 d'aquests 7 capdavanters. Els escoltem amb el tema que es presentaven la setmana passada, amb aquest Volcans.
Estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una vida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Hi ha un foc que crema i és imparable quan ho fa. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La
Ells són els Buhos. Amb Volcans, aquest tema que ha entrat número 5 a la llista dels 7 capdavanters. 12, 15 minuts, diguem-ho d'una altra manera, un quart d'una. Continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I anem ara amb una de les seccions de primera hora que l'hem deixat per aquesta segona hora. És l'altre esport, aquesta secció que ens porta l'Eli Jiménez, que ens presenta aquests esports minoritaris a Catalunya, en què anem descobrint aquesta àmplia varietat de pràctiques que van més enllà del món del futbol o del bàsquet. Continuem amb els esports de neu. I avui ens parla del mushing, això que sembla aquest nom tan estrany, doncs són aquests trineus tirats per gossos que se'n fan competicions molt i molt interessants. Tot això ens ho explica l'Eli Jiménez en aquesta secció.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui continuem repassant els principals esports d'hivern de Catalunya i ens endinsem ara en el mushing. A principis del segle XX, durant la febre de l'or a Alaska i Canadà, el trineu amb gossos va ser decisiu. Els colons francesos utilitzaven la paraula marcher per animar els gossos. Els anglesos van entendre mash, que vol dir conductor de trineu, i l'evolució etimològica va dur al mushing actual. També es van començar a utilitzar els gossos en les expedicions científiques a les regions antàrtiques i àrtiques, i des d'inicis del 1800 fou decisiva la seva aportació. Amb tot, l'origen ancestral d'aquest esport es relaciona amb la caça en les regions polars. L'origen del mushing com a esport es situa al 1925, quan a Alaska es va haver de recórrer a l'avituallament de menjar mitjançant trineus tirats per gossos. Com a commemoració es va instaurar la prova Iditarod, que es repeteix cada any des d'aleshores. L'any 1965 a Suïssa es van començar a celebrar proves de mushing, que es van anar estenent ràpidament per tota Europa. El mushing no és una de les disciplines presents als Jocs Olímpics d'hivern, però sí que ho va ser com a esport d'exhibició als Jocs Olímpics de Lake Placid el 1932. L'esquí joring, una de les modalitats del mushing, també va ser esport d'exhibició als Jocs Olímpics de Sant Moritz 1928. A Catalunya, durant dues dècades i fins l'any 2013, es va dur a terme la popular Pirena, amb la participació de gran quantitat d'equips representants de més de 20 països. El mushing és un esport d'hivern que consisteix en lliscar sobre la neu o el gel amb un trineu i patins o esquís i gossos. Les característiques depenen de la modalitat que es practiqui i inclús existeixen modalitats en terra en la que s'utilitzen karts o rodes. Hi ha exactament tres modalitats en neu que són la més coneguda, que és la del trineu, la pulca, que es disputa amb un trineu petit i és originari dels països nòrdics, utilitzada pels caçadors i pescadors per transportar el seu equip, i finalment l'esquí joring, que consisteix en esquiar darrere del gos, al qual es va unit amb una corda amb amortidor. Pel que fa a terra, existeixen quatre modalitats. La primera és el car, que és un vehicle de quatre rodes estirat per quatre, sis o vuit gossos. També tenim l'escúter, que és un vehicle de dues rodes que es condueix a peu i que estiren un o dos gossos. Tenim també el bike joring, que consisteix en un ciclista muntat sobre una bici i tirat també per un gos. I finalment el canicross, una modalitat del mushing que consisteix en que un competidor corre i porta també un gos. Es pot practicar aquest esport tant en terra com en neu. Arribats a aquest punt, una setmana més ens acompanya un especialista. Avui, i per parlar del mushing, ens guia el Víctor Carrasco, campió del món de mushing i membre de l'equip de la Federació Espanyola. El El mushing és un esport amb una història prou desconeguda a Catalunya, però que fa anys que hi és present.
La veritat és que fa molts anys que hi és a casa nostra el mushing. El que passa que és un dels esports oblidats o poc reconeguts. El que passa que tenim, doncs, això, una federació catalana que vetlla per campionats catalans, campionats estatals amb la Federació Espanyola, campionats internacionals, vull dir, està tot molt, molt ben estructurat. Tenim un gran nombre de llicències, potser més fins i tot que l'esquí de fons a nivell català. El que passa que, bueno, sempre hem anat una miqueta com d'amagatotis, no? I sobretot amb neu.
Si per alguna cosa durant anys ja ha estat conegut el mushing, ha estat per la celebració de la Pirena, la mítica cursa de trineus que fins l'any 2013 celebrava els Pirineus. Però com va afectar aquesta cursa a l'esport? Ens ho explica el Víctor Carrasco.
Ara ja farà potser doncs, 5 anys tranquil·lament que no es fa, i era una cursa doncs, que televisivament era molt mediàtica, sortia a TV3, a la 2, al 33, sortia a molts canals, tant catalans com a nivell estatal. Uh-huh. Llavors tu deies mushing i potser la gent no sabia què li estaves dient. En canvi deies Pirena i et deien, ah, sí, allò dels gossos, del trineu, i vulguis o no, ens ha ajudat molt. Però, bueno, ens ha ajudat, però també ens va anar una mica malament de cara al tema més esportiu, perquè era una cursa privada, era una cursa que era molt mediàtica, llavors era molt tot com molt artificial, no? Qui ho coneixia realment des de dins, llavors a nivell competitiu i esportiu sí que és veritat doncs, que hi havia gent que no s'hi sentia molt reflexat amb aquest tipus de cursa.
Què aporta el mushing? Com se senten els seus practicants? Escolteu el que ens ha explicat el nostre convidat.
És molt gratificant, penso jo, perquè t'absorbeix molt, perquè canvia radicalment la teva manera de viure, el dia a dia, el teu cotxe, fins i tot el cotxe que tens, la casa, el dia a dia canvia molt. Llavors, jo de moment no he tingut mai cap dia jo que diguis és que ho plego i estic cansat. No, llavors, suposo que a qui li agrada, li enganxa tant i li agrada tant que es converteix en la teva forma de viure.
El mushing és un esport amb poques llicències esportives, però que a poc es veu incrementat el nombre de corredors en les diferents modalitats.
Sobretot amb terra ha crescut molt el número de en els últims anys. Amb neu, doncs, com que esquijoring, per exemple, la tècnica ha de ser molt depurada, és complicada, doncs potser la gent li té més por a llançar-se. El que passa que aquí al Campionat de Catalunya sol ser també una de les curses que venen bastants debutants. Llavors, jo crec que a poc va agafant més corredors tant en terra com en neu.
Malgrat tot, esportistes com el Víctor Carrasco l'escullen. Voleu saber el per què? Doncs pareu bé l'orella.
Jo tinc família a la Molina i llavors l'última etapa de la Pirena sempre era la Molina. Llavors, doncs, sempre ho havia tingut present, ho anàvem a veure, el meu pare tenia gossos nòrdics a casa i, bueno, sempre ho he tingut molt present. Fins que un dia vaig dir, doncs, per què no poder-la córrer jo, no? Llavors vaig començar ja a competir, a la Pirena, competir a nivell català, estatal, i, bueno, a poc fins ara arribar on som.
I quins són els objectius del Víctor per aquesta temporada?
Ja de cara a les pròximes setmanes, doncs ja aquesta cursa també ens servirà de preparació per d'aquí a ben bé un mes a marxar al Campionat d'Europa a Itàlia, amb esquijoring. Sí que és veritat que no serà tan fàcil com amb terra, però intentarem donar la sorpresa i lluitar amb els millors, amb els noruecs i els suecs i els finlandesos.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Una companya de selecció espanyola també, que és la catalana Olga Álvarez, que corre amb Canicross. Després també tindríem corredors de trineu, com poden ser la Natàlia amb 4 gossos, l'altra Natàlia també amb 6 gossos, i bueno, tenim corredors de canicross molt potents, com poden ser el Marcel, la Lali, bueno, amb esquijoring la Marta Bosch també. Uh-huh. Bueno, tenim gent competent.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, hem conegut aquest esport de neu amb aquesta sèrie que ens porta la Eli Jiménez. conèixer aquests esports dedicats a la neu, ara que és aquest temps de neu, i que també aquesta paraula ha estat protagonista tot aquest cap de setmana amb la que ha caigut. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs bé, després dels altres esports, amb la Eli Jiménez, tornem una altra vegada a la música, i un dels altres que ha estat a dintre l'apartat de candidats i ha entrat a la llista amb el número 7, Oriol Barri, en diferents papers. Escoltem.
Tu no ho saps, però ja fa temps que ens coneixem. Ja portem més de 1.000 vides junts, però en diferents papers. Ara ets la cambrera del cafè i no saps que ja fa un temps vam escapar amagats. Estrenes jo un vestit d'emperador, escapant a Roma, refugiats al Panteó. I en el romànic van ser fills d'un escultor. Però no em recordes, no em recordes. Tu no ho saps, però fa molts anys que ens coneixem. Hem viscut moltes històries junts, però en diferents papers. Ara ets la cambrera del cafè i no recordes aquell temps quan vam jurar lleialtat al faraó. Tu venies sexe i jo et comprava per mi sol. Vam ser amics a Escòcia, jo vaig caure a la legió. I el món soviètic vam fer caure un dictador. Però no em recorda. Recorda. Tu no em recordes. I quan pensava en marxar per no tornar, em preguntes si és casualitat, però potser ens hem vist abans i al meu cap, com al cinema, veig tot el que hem passat, però no em recordes, tu no em recordes. I et dic que per fi ens hem trobat.
En diferents papers, Oriol Barri, número 7, la setmana passada, candidat aquesta setmana al número 7 de la llista 7 capdavanters. Continuem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I si ara els sembla bé, estrenem l'agenda de la setmana.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals destaquem l'activitat que es farà dijous a la biblioteca, 6:45. Parlem de contes de saviesa a la biblioteca Víctor Català, com dèiem, dissabte i diumenge, 11:45, les visites romanes a Empúries. I ja tot concentrat aquest cap de setmana per al Carnaval. El dissabte, el Dia dels Petits, amb el ball i animació infantil a càrrec dels Atrapa Somnis. I diumenge, a partir de les 11, la gran rua de Carnaval. Carnaval que acabarà el dilluns dia 12, és a dir, d'aquí una setmana, amb el dinar de germanor i seguidament amb el ball a càrrec del grup Xàcara. Aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre l'agenda d'activitats culturals. L'agenda completa dins l'informatiu de la una. Bé, doncs és el moment de remenar papers i buscar el que ens toca ara, que és ni més ni menys que anar al parc, al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Una secció que ens porta Boris Maisman, que ens fa conèixer aquest indret, els seus racons, la seva fauna, en fi, en conjunt, en general, les seves coses, les coses d'aquestes del parc. De moment estem amb uns episodis que els estem tornant a reemetre, perquè ara ja s'està produint el que ens vindrà de nou, nous programes que ens està ja preparant Boris Weisman per explicar-nos encara més coses d'aquest parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, aquest parc que nosaltres hi formem part i el tenim aquí al costat, i déu-n'hi-do a vegades les coses que no sabem que tenim i ens ho van descobrint. Doncs bé, com deien, ens anem fins al parc natural i avui en Boris ens parla d'aquesta connexió entre parcs.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weizmann.
Sabíeu que a L'Escala hi ha un espai que connecta dos parcs naturals?
La finca de Vilanera és un paratge que permet la connexió ecològica i faunística entre el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. I així ho demostra el pas de la Llúdriga als recs de Sinyana i del Molí. A més, Vilanera conté importants comunitats de flora. Alberga els prats mediterranis més extensos del Parc Natural, on domina una planta gramínia anomenada llistó. Són un hàbitat d'interès comunitari amb categoria de prioritari. Té algunes plantes que estan protegides, com la Filago lusitànica, que està inclosa també al llibre vermell de les plantes endèmiques i amenaçades a Catalunya. També hi creix l'Astragalus tragacanta, anomenat coixí de monja, per ser un arbust molt espinós. També destaca de diverses espècies d'orquídies, entre d'elles algunes de gran interès. Hi ha dunes amb pinedes de pi, pinyer o pinastre. Alguns individus són de grans dimensions i de gran valor social, com per exemple està el pi gros de Vilanera, que amb els seus 20 metres d'alçada i 4 metres de circunferència ha estat font d'inspiració de poetes com Enric Casasses i punt de trobada popular i tradicional. A sobre, hi ha presència de jaciments arqueològics de l'edat de bronze i de la primera edat de ferro, així com també de restes de construccions i d'enterraments de l'època romana. Us animeu a fer una passejada per aquest indret tan especial?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
El Parc a la Ràdio, amb Boris Weisman, explicant-nos coses sobre aquest indret que el tenim aquí a tocar, aquest Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. 12:33, tornem al nostre apartat musical, com cada dilluns, amb aquestes cançons de la llista. Hem escoltat els candidats, recordem que eren Sense Sal, amb Travessem Muntanyes i Every Night amb Guerrilla. Hem escoltat els dos que hi van entrar la setmana passada, amb el número 5, els Búhos, amb Volcans, i amb el número 7, Oriol Barri. I anem a escoltar el que queda entre el mig dels 5 i entre mig del 7, que és el número 6. El grup és La Felí i el títol de la cançó A Foc Lent.
A foc lent. plantes cuinant un futur que es cou a foc lent.
És la Folí que ens porta aquest tema a foc lent, aquest tema que ocupa el número 6 de la llista, aquesta llista que anem recordant aquests temes que en formen part i que els oients poden votar a través de la nostra pàgina. A partir d'avui dos trobaran a l'enllaç per entrar a votar en aquesta llista dels 7 capdavanters, aquest programa que cada dissabte, cada diumenge a les 7 de la tarda ens porta la Cristina Cantal. Sempre el programa amb mitja horeta d'entrevista amb un dels personatges dintre el panorama del pop en rock folk català i la segona mitja hora presentant els temes de la llista, de la llista dels 7 millors discs en català, segons sempre el programa, aquest programa que ens porten des de FEM Girona. Molt bé, doncs continuem a 12 i 38 minuts i un altre dels espais que hem incorporat fa poc dins dels matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, és aquest espai que ens porta a la Cristina Martí juntament amb la Maria Lluïsa Aranaz, que fa referència a tot el que és natural, es diu el racó natural, i ens fa conèixer aquests remeis, aquestes coses, aquesta manera d'entendre o viure la vida d'una altra manera, sempre tinguent en compte el que és natural, el que és de la terra. Tot això, doncs, ens emporten, com han dit, en aquest espai, que es titula així, el racó natural, i que anem a escoltar avui el programa que ens parla, sobretot, d'infusions.
Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia a tothom.
Bé, jo penso que avui només m'has insinuat que parlaríem d'infusions.
Infusions, que és tot un món.
És tot un món, i per on començarem?
Doncs mira, pel començament. Les infusions, què són? Per què les fem servir? Quina finalitat tenen?
Sí, perquè moltes vegades ens serveixen per moltes coses i potser no les estem utilitzant bé.
No, perquè mira, una infusió la podem utilitzar de moltes maneres. Una infusió senzillament és aigua nosaltres l'hem escalfat i hi hem abocat unes plantes, que amb l'aigua calenta, l'aigua extrau tots els principis actius d'aquesta planta. A partir d'aquí, doncs, nosaltres prenents aquesta planta, ens farà un efecte. Ens podem prendre una infusió com a plaer, perquè qualsevol té aquestes infusions que la gent, en comptes de prendre cafè, no, jo prefereixo una camamilla, una Maria Lluïsa, ja per gust, allò que ens agrada, la gent és una opció més per prendre doncs, al matí, després de dinar, o mitja tarda, o al vespre, que al vespre, sobretot a l'hivern, aquella infusió calentona ens va molt bé, perquè a més ens escalfa les mans.
I és molt agradable, de debò.
Però la infusió va molt més enllà, perquè estem fent servir plantes medicinals. I les plantes medicinals tenen efectes. Aleshores, allò que es diu, ai, pren-t'ho, que és natural, no te farà cap mal, no... Això és una llegenda urbana que hauríem de començar a descartar. Perquè tota planta té uns principis actius. Ja ho diu la paraula, actiu. Vol dir que ens farà un efecte. Un efecte que pot ser positiu o pot ser negatiu. O sigui que el
fet depenent de l'ocasió, la persona...
Depenent de la dosi, depenent del tipus de planta i depenent de com estem nosaltres de salut, perquè la nostra salut també condiciona. Però bé, comencem pel principi. Com es fa una bona infusió? Perquè, clar, a mi em pregunta la gent, bueno, haig de tirar l'herba a l'aigua bullint, ha de ser a la tassa, l'aigua calenta, com s'ha de fer? Doncs, molt senzill. Per començar, necessitem aigua. Aigua, si pot ser mineral, bona. No agafem de l'aixeta, perquè encara que sigui higiènicament salada, depèn de la zona, a vegades l'aigua de l'aixeta...
Pot desvirtuar, potser, el gust.
A vegades hi ha aigües que són de gust, són molt bones, però hi ha llocs que notes el cloro que dius... I clar, si tu fas servir una bona herba, un bon te, i fes servir una aigua de l'aixeta d'aquestes molt clorada, la veritat és que desgraciés aquell te. Aleshores, jo optaria per una aigua mineral, la posem a escalfar, i podem fer dues coses. Com que una infusió és escaldar. Escaldar què vol dir? Que no s'ha de bullir. Perquè hi ha plantes que sí que convé bullir, després en parlarem. Però en principi, una menta, una Maria Lluïsa, són plantes de fulles molt tendres. Inclús un saúc, que són flors. Si nosaltres allò ho fem bullir, evaporarem i farem el...
Malmetrem probablement
clar, i aleshores no serà tan bo. Aleshores, és escaldar. Podem fer que quan l'aigua bull tirem la planta i tanquem el foc, o tenir la planta en la tassa, o en aquelles, jo li dic submarins, saps? Aquelles boles reixades, que van molt bé perquè pots posar la planta directament a la tassa, però no
com
trobaràs
si
les fulletes.
Com si fos un coladoret.
Que és un colador. Posem les herbes dintre la tassa i aboquem l'aigua calenta. Això sí, tant si ho fem d'una manera com de l'altra, és molt important que ho tapem. Tapar per dues raons. Primera, perquè tapar... Tot queda allà dintre, necessita uns 5 minuts de repòs perquè la planta vagi extraient, no és una cosa immediata. Si feu una prova, ho veureu de seguida. Si tireu la planta i de seguida la coleu, veureu que allà gairebé és transparent. Si en canvi la deixeu reposar, haurà agafat una intensitat de color. Això vol dir que haurà absorbit més propietats a les plantes. I després és important que ho tapem perquè, clar, allò està fumejant. En aquell vapor s'estan evaporant molts principis actius, que molts són volàtils, sobretot en casos, per exemple, la menta. Clar, si ho deixem destapar, tots aquells principis actius que ens poden beneficiar, se'ns en van.
Sí, sí, mal guanyat.
I clar, vaya negoci. Aleshores, si ho tapem, aquell vapor xoca amb la tapadora, per condensació torna a caure, i aquí no es perd res. I a partir d'aquí, doncs, podrem disfrutar d'aquesta infusió. Hi ha plantes, per exemple, la camamilla, que és molt important saber que si l'escaldem ens fa una funció i si la fem bullir ens en fa una altra. Tu no has sentit a vegades dir, és que la camamilla em fa vomitar?
Podria ser, sí.
A vegades hi ha gent que diu, és que a mi la camamilla no m'agrada perquè em fa vomitar. No, no. És que la camamilla, si tu l'escaldes, aquella infusió et farà un efecte digestiu, que és el que molts pretenem. Però si la fem bullir, estem extraient altres substàncies que són emètiques, o sigui, que ens fan vomitar. Per això la gent, és molt important com fem les coses. O sigui, el fet de bullir no vol dir que la infusió sigui més bona, més substanciosa, sinó que les plantes tenen moltes substàncies. I a vegades depèn de com nosaltres les volem extreure. A vegades hi ha plantes que convé no bullir-les, senzillament fer un macerat en fred, perquè a l'escalfor pot extreure substàncies tòxiques. I això hi ha plantes que passa. Aleshores, hem d'anar vigilant com les preparem. I, senzillament, doncs, una bona informació i una bona experimentació, perquè llavors nosaltres mateixos veurem com funciona.
Cal dir que penso que la infusió, que és una cosa que l'aprenem d'una manera cada vegada més, perquè hi ha molta més tendència a prendre infusions, doncs aquests consells que ens estàs donant són francament molt interessants, perquè de vegades no ho fem per desconeixement.
No, no, no. A vegades, mira, a vegades és la rutina, a vegades
exacte.
És el desconeixement, a vegades perquè ho hem fet tota la vida així i no ens hem parat a pensar si ho fem correctament. Però bueno, no ens preocupem. Les plantes que potser ara podem trobar en l'apartat d'infusions del supermercat, tranquils, que són plantes totalment innòcues en el sentit de que no ens faran cap mal, perquè menta, Maria Lluïsa, el poniol, el te, perquè el te no deixem de fer
però
una infusió.
El té és com una cosa...
És per fer un programa sencer.
Sí, hauríem de dedicar-li un...
Sí, és que mira, realment... jo ja me l'anoto.
Perquè veritablement hi ha tes per tot.
Per tot. Per tot, per tot. Hi ha plantes que també li diem te i no és la Camellia sinensis. Camellia sinensis és la planta del te. I a partir de depèn de si agafem els brots, que fem les fulles verdes, si les fem les fulles fermentades, depèn del tipus de ferment i depèn de la manipulació que se li ha fet, doncs tenim tota aquesta gamma immensa de tes, des del te blanc, que era, deien, el te dels emperadors, que es feien servir els brots tendres, fins al te negre, que és el te fermentat, que per mi, jo, és el que sóc...
Addicte.
No sóc així tan addicte, però és el que més m'agrada, perquè és molt potent i és molt aromàtic. En fi,
tenim... I els tes d'espècies que són deliciosos...
que barregen herbes amb espècies que la veritat també són deliciosos. I llavors hi ha plantes sí. que no... Per exemple, el rooibos.
Sí.
El rooibos no és un te. En diem te perquè és el te sense teïna, però en realitat és una altra planta que no té res a veure. Però també l'incorporem dintre de l'apartat de tes i també és boníssim.
També, també. Molt bé, continuem amb les infusions.
Aleshores, quines plantes van bé per fer una escaldada, una infusió. Doncs, com he dit abans, plantes que tenen les fulles molt tendres, mentes, Maria Lluïsa, flors, com la camamilla, plantes que són, per exemple, la cua de cavall, que és una planta molt diurètica i que ens aporta molt de sílice. Totes aquestes plantes, res, una simple escaldada. I llavors, d'aquesta manera, de seguida surten tots els principis actius i no els malmetem. Aleshores, en aquest sentit, doncs, posar en contacte la planta amb l'aigua, tanquem el foc i tapem 5 minutets i llavors ens ho podem prendre. Hi ha infusions que les podem prendre ja com a medicinal, per si tenim un mal de panxa o estem nerviosos o en refredats, o també ens ho podem prendre a l'estiu, doncs fresquetes, que una infusió de menta fresqueta, escolta, amb un ratxanet de llimona.
Boníssima.
Tenim una beguda refrescant que no envejarem pas les que ens venen ja preparades, eh?
Perfecte, doncs, ja ho sabem.
Però llavors hi ha plantes que potser per la seva textura, que són més llenyoses, més fortes, com el romaní, la farigola, o hi ha arrels, per exemple, la regalèssia. o llavors, com la llavor del fonoll, del comí, són plantes que ja tenen una estructura més llenyosa, més dura. Una simple escaldada no farem res. Aquí sí que necessitem una mica més de treball.
Que bullin, aleshores, vols dir?
Hem de fer el caldo. Uh-huh. Allò, el caldo és per extreure. Llavors, aquí sí que, en aquestes plantes, els podem deixar que bullin. Tampoc ens passem, eh? A vegades, en 2 minuts, entre 2 i 8 minuts, quan és una arrel, eh?
Cristina, perdona que t'interrompi. Sí. Aleshores, quan les tirem? Quan comença a bullir l'aigua?
Mira, aquí...
O les posem ja des del principi?
Es pot fer quan bull, però jo m'agrada fer-ho al principi, amb l'aigua freda, que es vagi escalfant tota l'hora.
Correcte.
Perquè a vegades una escaldada així, entre el contacte amb l'aigua bullent, és una reacció sobtada. I a vegades les cèl·lules es poden comprimir. Si tu vas escalfant-ho de mica en mica, la planta es va dilatant i va traient. Cadascú que faci com vulgui. Jo normalment...
Tu aconsellaries aquesta?
Jo aconsello aplicar-ho en fred i que ens vagi escalfant tot, perquè així és una cosa més progressiva. Uh-huh. La canyella, podem fer una infusió que hi podem afegir-hi canyella. La canyella és una escorça, llavors necessita també un temps de bullida. Entre 1 minut i 8 seria el tope, doncs seria la manera. I llavors també com abans, un cop acabat, sobretot mentre es bull una mica tapat, i un cop està el foc apagat, tanquem el foc i tapem. Igual. I d'aquesta manera, doncs, aconseguirem extreure totes aquestes substàncies. Una cosa de més important és quant dura aquesta infusió. Perquè a vegades hi ha gent que té el costum de fer tot un litre i s'ho va bevent durant el dia. Més de 24 hores, jo no... Si ho heu fet a casa, veureu que quan porto unes hores es crea allà un tel així una mica estrany. Uh-huh. Allò ens està dient que aquella infusió comença a no estar massa bé. No ens farà cap mal,
però, vaja, no és,
però tampoc ens farà cap servei. Uh-huh. Aleshores, convé, si tenim tendència a fer infusions regularment, doncs millor les fem cada dia.
És una cosa ben simple, també, no és complicada, és molt fàcil.
Molt fàcil i és una mica de rutina. També, tampoc és aconsellable fer preses molt prolongades. Normalment és allò que deien abans les aigües, una novena. Prenem una planta, una novena, durant 9 dies, i després fem un repòs. Perquè hi ha plantes que si les anem prenent contínuament, arriba un punt que ja no ens fan efecte, ens fan efecte contrari.
Aleshores el cos potser s'hi acostuma i...
El cos s'hi acostuma i llavors no ens faria la funció que voldríem. O sigui, normalment ho fem de tant en tant, o si hem de fer, si per exemple l'herbolari ens recomana una presa contínua, 9 dies.
El més calent a l'aigüera.
Infusions. Avui és el tema que ens portava la Cristina Martí dintre aquest racó natural, juntament amb la Maria Lluïsa Aranaz. Bé, 12:54, 6 minuts per arribar al punt de la una. Tornarem a la música de les llistes. Anem a conèixer un dels altres que hi formen part, com per exemple l'Hora dels Juglars. L'Hora dels Juglars, doncs, és aquest grup que, en mica, ha anat escalant posicions i ara ja el tenim en el número 2. El seu tema porta per títol Terra.
Lloc a un altre desgastant sabates, seguint les petjades, deixant marca cada passa. Sovint penso en l'aire i en la vida que m'envolta. Crec saber qui sóc, però m'apreten les respostes. I els fons, els sols d'un món que es fon, intenta ser la flama quan l'espurna està de dol i ser conscient d'on estem i que som allò que fem. Si sentim contramola, la resposta és que ara és l'hora. Escolten i amb mirades que no miren. No és cap excusa i és que sempre hi ha sortida més enllà dels vels, de les portes i del cel.
On est venu fou, plastique autour du bout, on va t'attendre la gagne toxique. Je crois qu'elle est tabou, et tabou c'est pas beau. Renverse le cours de ce moment critique.
Conscients d'on estem i que som allò que fem. Si sentim com tremola, la resposta és que ara és l'hora. Brindem pel que vindrà, pensant en consciència per trobar l'essència. Però la terra tremola i crida. S'encena, revela i crema. Brindem pel que vindrà, pensaran en la mà. El futur a les mans d'un present per cuidar. Brindem pel que vindrà, si encara no és tard, mirem endavant. Brindem pel que vindrà, pensaran.
L'hora del juglar amb aquest terra, aquesta cançó que mica en mica es va enfilant cap a les cap a la primera posició, perquè el tenim ja en el número 2. I per acabar, amb el número 1, els Strombergs, també, mica en mica, varen anar escalant posicions i actualment els tenim aquí en el número 1, aquest poble català.
Som la flama que s'enlaira mentre va passant el temps. Som cançó que mai calla, alegre combatent. Som de mar i de muntanya i de planes fins al cel. Som un poble que és la canya, guiat per un estel. Aixequem els morrons de vi i ballem fins que es torni a fer de nit. Serem lliures demà, som el poble català. Som barreja, som entesa, som cultura al menjador. I les festes mai ens pesen ni la vella vista al mirador. Cap tirà serà el campari, sóc el somni sempre viu. Arrel d'arbre mil·lenari, constant com l'aigua al riu. Aixequem els borrons de vi i ballem fins que es torni a fer de nit. Serem lliures demà, som el poble català.
Amb els Strombergs, amb el poble.